Vivim envoltats de soroll, però hi ha moments per parar, respirar i escoltar amb calma. Moments per descobrir històries contades des de la sinceritat i el cor. Entre nosaltres volem teixir un fil que uneix persones, records i emocions. Un espai amb entrevistes de tu a tu, properes, sinceres i plenes de veritat. Cada dimarts a les 8 en Ràdio Pego, 107.8 de l'FM. Repetició és divendres a les 7 del matí i sempre disponible a radiopego.com i en Spotify, entre nosaltres, /podcast. Entre nosaltres, amb Xavi Aparici, la teua companyia setmanal.
Comença Entre nosaltres, amb Xavi Aparici.
Benvingudes i benvinguts una setmana més a Entre Nosaltres, el vostre espai de converses de tu a tu. Així, a Ràdio Pego, al 107.8 de la FM. Com cada dimarts, vos saluda Xavi Aparici, en la direcció i presentació, i al control tècnic, fent que tot soni com cal, Vicent Morera. Gràcies de tot cor a totes i tots els que esteu al nostre costat, programa rere programa. Avui arribem al nostre programa número 12 de la sisena temporada, el número 146 de la nostra trajectòria, amb una d'aixes converses que miren al futur. Durant molt de temps ens han dit que el valencià era una llengua de casa o de llibres, però la realitat és que la nostra llengua lliura una batalla crucial en un territori invisible, l'algoritme de les xarxes socials.
Viu, gaudix, ha arribat l'hora. Entre nosaltres, l'hora més fresca, l'hora més divertida i també l'hora de les entrevistes. Entre nosaltres, cada setmana a Ràdio Pego, en la 107.8 de la FM.
En un ecosistema on el que no es veu no existeix, l'any 2021 va néixer un projecte per posar llum i ordre a tota la creativitat que bategava a les nostres comarques. Avui parlem amb Aitor Muñoz, coordinador de Poblet Info, el portal que aconsegueix que els creadors de contingut valencians deixen de ser illes solitàries per formar un poble digital unit i professionalitzat. Aitor, molt bona vesprada i benvingut a Entre Nosaltres i a Ràdio Pego. Moltíssimes gràcies.
Bona vesprada, gràcies per convidar-me i molt bona introducció. M'ha agradat molt perquè crec que has explicat molt bé, en essència, el que és Poblet, no?
Anem per matèria, no? Aitor, recordes que al 2021 era quasi impossible que les xarxes recomanaren el valencià. Com va ser aquest moment de dir prou, anem a crear una guia?
Doncs, em vaig adonar perquè ho vaig trobar tant una necessitat individual com col·lectiva. Per una banda, tenia amics que de vegades hi ha sorpresos en que jo creara contingut en valencià, no? se sorprenien encara més per saber que hi havia altra gent que ho feia, no? I quan me demanaven, ostres, pues passa-me'ls. I pensava, què fas, li passa 40 enllaços, no? I d'altra banda va ser que a l'inici del 2021 a punt va publicar una notícia que es dia, es titulava 5 streamers valencians que arrasen a Twitch, no? I eren 5 streamers que efectivament havien nascut o vivien encara alguns d'ells en el territori valencià, però cap d'ells generava continguts en valencià, no? I sent a punt la radiotelevisió pública valenciana i un mitjà, per tant, que ha de servir a la seva població, pensava que en una notícia com aquesta també havia de parlar d'algun streamer en valencià, perquè en aquell moment, a més, estàvem fent iniciatives molt xules, les que feien aquests altres grans streamers, tot i que no teníem els milions de seguidors que tenien ells, no? I aleshores vaig pensar en com podíem fer que tot aquest contingut, no només dels streamers, sinó de tots els creadors, que entre nosaltres sí ens anàvem coneguent, però que a la gent no arribava, perquè en aquell moment els algoritmes i les recomanacions no volien que ningú hi queren, pues, què podem fer, no? I vaig pensar, pues, crec que el més senzill és fer una web que de forma fàcil tot el món pugui trobar a aquests creadors valencians.
Heu passat de ser una llista a una comunitat interna activa amb xerrades i formacions. Quina és la salut actual d'aquesta comunitat de creadors?
Doncs és una comunitat que, bueno, en Poblet hi ha més de 300 iniciatives i des del moment número 1, des del primer moment que inicia en Poblet, crec que és important crear un grup, que en aquest cas és un grup intern de Telegram, on tot el món que entra en Poblet està convidat a entrar al grup, no? Jo crec que són més de 100 membres els que hi ha i depenent de l'època, doncs hi ha més o menys activitat, no? Però més enllà d'aquest chat on poder intercanviar els enllaços dels nostres perfils o preguntar o ajudar-nos entre nosaltres, el que intentem fer és una sèrie d'activitats on hem fet, doncs, trobades presencials, també digitals, formacions presencials i online, diverses edicions de guardons, de premis de la creació de contingut, doncs diferents iniciatives que en el nostre temps i humil disponibilitat que tenim, doncs, pretenem ajudar i visibilitzar i professionalitzar els creadors, no, de Poblet.
Com s'ajudeu entre vosaltres?
Doncs hi ha vegades que és tan senzill com que una persona vol començar un podcast o vol llançar-se un nou format i no sap quin micròfon necessita o quin programari de l'ordinador ha de fer servir, com també gent que té un podcast i, per exemple, vol convidats, no? I per exemple, pues, això, trobar interès en fer, per exemple, que estem fent avui, no? En trobar a través d'aquesta comunitat altres persones que tinguin coses interessants a dir, no? Això és alguns exemples. Jo he arribat a gravar vídeos explicant-li coses a alguns altres creadors i sé que entre ells també ha servit, sobretot per a conèixer-se i sentir-se juntes, no? En aquest camí, que no eres tu sol sent a casa fent un vídeo, sinó que hi ha també una comunitat de gent que possiblement es sent com tu i té uns interessos com els teus, no? I això és molt bonic, connectar a la gent. Jo crec que és el millor que ha passat.
Jo dir-li a la nostra audiència de Radio Pego que jo he arribat al Poblet Info a través d'un vídeo que va publicar Aitor en les seves xarxes socials, que animava la gent que creem contingut en valencià a formar part d'aquesta gran comunitat. Perquè clar, jo dir que fa 5 anys que faig aquest podcast i mai havia tingut accés a una plataforma tan gran com és Poblet Info.
Apreci les paraules i és molt bonic, jo crec que veure com aquesta comunitat creix, no? Com, ja t'he dit, començaren sent unes 30 iniciatives i n'hi ha més de 300 ara, i podcast n'hi ha 80 i 40 d'ells estan en actiu, no? Jo crec que són unes molt bones xifres.
Compteu amb el suport de la UBL, el diari La Veu. Com ajuda a tindre una pota en la premsa tradicional com els teus articles per a donar prestigi al que fa el TikTok?
Bueno, la veritat és que el diari La Veu és una entitat que des que vas conèixer m'ha guanyat molt de respecte i evidentment estic agermanat al diari La Veu, que és la forma en la que tot el que gira al seu voltant, a més de la seva activitat periodística, pot funcionar. El diari La Veu, jo em vaig reunir amb Moisés, l'editor, si no m'enganye, al gener de 2022, i em va fer veure que tenia molt d'interès en que Poblet fora una iniciativa que siguera sostenible i anara avant, no? Me va mostrar tot l'interès que tenia i me va dir com podem ajudar a que Poblet siga sostenible. I bé, vaig dir, pues, l'única qüestió que n'hi ha a pagar i demés és el tema de la web, no? El cost econòmic que suposa tindre el web i la nostra activitat i demés. I em va dir, d'acord, doncs volem ajudar-vos amb això. Què podem fer a canvi? No? I pensar en diferents coses i al final la principal que fem és que escric articles de forma ocasional o mitjanament regular sobre l'actualitat de la creació de contingut en valencià. Parle de podcast, parle de TikTokers, parle d'Instagramers, parle de tot el que pot interessar als lectors de La Veu, no? D'aquesta manera, La Veu ens ajuda a ser sostenibles pel que fa al projecte i el web, a més de donar difusió a tot allò que fem, i a través de La Veu aconseguim donar difusió a creadors per a que pues, els lectors puguen conèixer i seguir aquestes iniciatives. A banda, pues, La Veu està sempre activa i disposada a participar en tot allò que fem, i la veritat que és un goig, i convida tot el món a conèixer el projecte de La Veu, perquè jo li tinc moltíssim de respecte i admiració per fer possible un diari digital en valencià autogestionat, és a dir, finançat en gran mesura pels seus lectors.
N'hi ha que dir que en la web del Pobletinfo hi ha un dels projectes d'aquesta casa, el Pisiganya, que en forma part d'aquests podcasts que estan en la web. N'hi ha de molts més, a part de com Aitor, no? Que se'l fan ells a soles, que no perteneixen a cap emissora de ràdio. Com és el treball teu? Perquè tu tens diferents podcasts, entre d'ells Obrim les portes, en què parles de música en valencià. Com és un dia a dia per organitzar la gravació d'un podcast, d'una entrevista amb els grups musicals emergents del panorama valencià?
Bueno, pues com has dit, tinc diferents iniciatives, penjo vídeos especialment a Instagram i també a TikTok, però ho he fet durant molt de temps a YouTube i també fent directes a Twitch. I el podcast Obrim Portes és una aventura molt bonica, perquè a mi, des que vaig començar a fer continguts en valencià, la música és una de les meves grans passions, el conèixer i admirar i escoltar i anar als concerts, no? d'artistes especialment de la nostra zona, no? que troben bé, pues, bueno, una gran il·lusió, no? M'agrada molt escoltar-los i gaudir-los. I justament Obrim Portes en esta nova temporada naix en la necessitat, diguem, de donar difusió a aquells artistes i projectes musicals que, malauradament, amb la pagada d'iniciatives com Territori Sonor, per la nova direcció d'Apunt, o la retallada d'ajuda institucional a perfils com, per exemple, el de Música en Valencià, doncs es van retallant els espais on els artistes poden presentar els seus projectes i per tant, Obrim Portes, en esta segona temporada, renaix per a donar aquesta difusió. I tornant a la pregunta, que m'enrede jo moltíssim, la qüestió és que, bueno, du molts dies, no? Per sort, en Obrim Portes no estic soles, també estan Maria Mandarina i Joan Sánchez, dos creadors que col·laboren en el podcast, però en les entrevistes, doncs, és estar un poc atenta a les novetats que van eixint i llançar la canya, no? Escriure als artistes, que moltes vegades ja he gravat altres continguts amb ells o, bueno, guarde bona amistat o relació, i posar data, que és el més complicat, jo crec, que en un món on jo, per lo menos, tinc una agenda molt complicada i els artistes normalment també, no? Els convide al meu pis a Benimaclet, on el menjador monte tot el set en un pis compartit que ocupa el menjador per a muntar tot el set de podcast, gravar aquest programa que prèviament prepara la entrevista escoltant els seus treballs i després, doncs, l'edició i la publicació després, no? És un procés llarg que és molt bonic.
En l'últim capítol que podrem escoltar d'Obrim Portes parles de música emergent a Pego, que en formava part de Smoking Soul, Caselles, que ha tret treball nou.
Rodi. Sí, i també menciona a Quinto, la veritat que Pego, bueno, jo que sóc d'Altea i som de prop, ja per una banda no... tinc ben fitxada la gent de Pego, però sí, el projecte de Carles Caselles, que avui A més, ha vist la llum, és increïble. El de Quinto també ho és, i l'he referenciat en molts altres programes. I bueno, Pegó, ja ho sabem, no? És una cuna de la bona música.
Anem a fer una de les primeres parades musicals, i el nostre protagonista d'avui, Aitor Muñoz, ens ha demanat hi havia una ciutat del grup valencià Tardor, junt a Esther. Escoltem, hi havia una ciutat, i continuem parlant amb el nostre protagonista d'avui.
Entre nosaltres, amb Xavi Aparici, a Ràdio Pego, en la 107.8 de la FM.
Ahí estem escoltant el grup Tardorg amb Esther, amb Hi havia una ciutat. Aitor, què espera tu aquesta cançó? Què significa?
Doncs, bueno, és una cançó que m'ha meravellat des de que la van estrenar. Tardor, jo crec que és un d'aixòs tresors de la nostra música molt infravalorats, i anunciar la seva tornada amb un tema que parla sobre València, amb tot el que s'està visquent, amb l'habitatge i demés, jo crec que és una cançó que tant pel tema com per les sonoritats és increïble. M'agrada molt i crec que hem de posar en valor grups com Tardor que ara tornen a l'escena.
Per a la gent que ens estigui escoltant, que ho deies abans, no? Que Poblet Info ajuda a totes aquelles persones que vulguin iniciar-se en aquest meravellós món del podcast. N'hi ha que dir que micròfons i n'hi han de tots els preus, taules també, tenen l'Audacity, que és gratuït, vull dir, tot, tenen un abast per començar.
Sí, totalment, i a més jo faig moltes xerrades a instituts, on he estat també a l'IES Enric Valor de Pego fa uns anys, i faig xerrades, entre altres coses, explicant-los, a banda de presentar-los a tota la gent que crea projectes, vídeos i podcasts en valencià, explicar-los que tot el món, per sort o per desgràcia, tenim en la mà, en la butxaca, un mòbil que té una qualitat de vídeo i de so més que suficient per a començar a gravar el teu podcast, no? I si amb el temps t'agrada i creus que vols seguir pel camí, doncs efectivament comprar-te un micròfon, comprar-te una targeta de so, són inversions que amb el temps segur que pots anar estudiant o fent, però tot el món pot començar esta mateixa vesprada amb el mòbil que segur que des d'on ens està escoltant, perquè ja vos dic, és molt accessible crear continguts i també fer un podcast.
L'informe de 2024 que vareu publicar en el poblet.info diu que tenim vora 900.000 seguidors acumulats. Teniu vora 900.000 seguidors acumulats. Sou conscients d'aquesta magnitud?
900.000 seguidors acumulats a Instagram, si no m'enganya que era la xarxa, és una dada molt, molt rellevant. I este any, l'informe Poblet 2025, que publicaré en uns dies, la xifra ja va per 1.600.000 seguidors, no? Són unes xifres que, per una banda, sorprenen i agraden, però també són irrisòries en un espai tan global com són les xarxes, no? Per tant, jo crec que lluny de comparacions, el que hem d'estar satisfets és que cada vegada n'hi hagi una comunitat més gran i creixent amb interès en els continguts en valencià.
És Instagram el lloc on millor respira el valencià ara mateix?
Sí, ja fa un parell d'anys que ho és. Cada vegada n'hi ha més iniciatives, i les iniciatives i perfils creixen més, apareixen nous referents, per tant, és la xarxa on millors resultats estan aconseguint els creadors de contingut en valencià, sí.
El Poblet vetla per la professionalització, encara costa que les empreses aposten per els nostres influencers?
Bueno, cada vegada anem a millor, i un exemple clar sempre és parlar de Cabra Fotuda, no? L'exemple de la professionalització que està aconseguint i està fent veure que moltes entitats públiques, com pot ser un ajuntament, o moltes empreses privades, com pot ser Mimente, per exemple, Consum, tinguin interès en promocionar-se a través d'un creador en valencià. I això ho puc explicar molt breument i fàcil. Una tenda que, per exemple, sol té seus o tendes físiques al País Valencià, o per exemple als territoris de parla catalana, com puga ser un gran creador de contingut en que fa vídeos en castellà, només un percentatge molt menut de la seva audiència viurà en la zona on Abacus, en este cas, no? Per exemple, vol fer hincapeu en la campanya, perquè són totes tendes. En canvi, si fas una campanya amb un creador de contingut en valencià, t'assegures que el 100% de la gent que el segueix viu en el lloc on la campanya va ser efectiva, no? Per tant, fent-li veure això a les empreses és la forma de fer-los entendre que promocionar-te en un creador de contingut en valencià serà molt més barat i molt més efectiu, perquè anirà al públic concret que vols.
És una indústria cultural real o encara depenem massa del voluntarisme?
No és una indústria, està en procés de creació, i jo crec que tots un poquet remem en major o menor mesura per a que es professionalitzi. Però és, la dada clau, i ho corroboren en aquest nou informe que publicarem en uns dies, és que el valencià té vida a les xarxes gràcies a la immensa comunitat de creadors voluntaris desinteressats que ocupen el part del seu temps lliure en generar continguts en valencià a la xarxa. Junts sumen molts més seguidors que qualsevol entitat o espai finançat, com pugui ser, per exemple, A Punt, no? El mitjà més gran audiovisual valencià.
Heu detectat que els podcasts estan en auge. Per què creus que aquest format connecta també amb l'audiència?
Sí que està en auge perquè cada vegada hi ha més gent que els crea, i una de les claus jo crec que és per la col·lectivitat. És a dir, de normal hi ha gent que li fa vergonya, i aquest és un pas molt que és molt normalitzat. Hi ha molta gent que li fa vergonya, evidentment, posar-se davant d'una càmera i parlar, no? Però fer-ho en amics, fer-ho en amigues, fer-ho en gent que coneixes, és molt més fàcil fer aquest pas. Per tant, naixen molts podcasts conversacionals on se senten les amigues que fan la conversa habitual i parlen de la seva vida, doncs se senten per a preparar un podcast més o menys guionitzat, generalista o sobre un tema, i per tant, eixe pas a fer-ho en col·lectivitat, jo crec que és una de les claus per les que cada vegada hi ha més podcast i amb activitat.
Anem a fer la segona parada musical, i ja va quedant-nos molt poc temps per acabar aquesta conversa tan interessant amb Aitor Muñoz, coordinador del Poblet .info. Ens ha demanat Esther amb la cançó Torno a mi. Escoltem a Esther i continuem parlant amb el nostre protagonista d'avui.
Promesa de no tornar a boicotejar-me. Històries de tu a tu, contades des de la sinceritat i el cor. Això és Entre Nosaltres.
Tornem. Què diu un jove de 16 anys quan li parles de crear contingut en valencià?
Doncs hi ha de tot. La reacció, com vam dient els meus professors, i ara me n'adone quan em poso davant, des de davant es veu tot. Soles veient les cares dels alumnes, ja veus qui connecta, qui parla valencià, qui no, qui li sembla estrany, qui té un cert interès i qui és molt reticent. Per tant, hi ha de tot, però el que aconseguis que a mesura que avança la xerrada és enderrocar tots aquests murs, no?, que es posen i que per lo menos que, que coneguen aquesta realitat, o sigui, que sàpiguen que el valencià és una llengua que també té vida a les xarxes socials i que sàpiguen que aquells que generen continguts en valencià a la xarxa també poden ser igual de guais i divertits que els que tenen milions de seguidors i també s'hi poden dedicar, perquè cada vegada hi ha més gent que es pot dedicar a crear continguts en valencià, no?, a la xarxa. Per tant, aquest és el camí que intente fer amb tot l'alumnat amb el que faig les xerrades, que bueno, ja són més de 40 instituts als que he anat i molt content de fer-ho.
Tenen por de perdre audiència o hi ha ganes de normalitat digital?
Uau, és molt bona pregunta. Jo crec que cada vegada hi ha més ganes de normalitat digital, però fa uns anys ningú s'ho plantejava, no? Sempre les preguntes eren per què en valencià. I crec que cada vegada escoltem menys aquesta pregunta, perquè cada vegada més gent es va adonant que té sentit, no? Per tant, amb el temps hem anat enderrocant un poc eixe mite de que en valencià no s'arriba a cap puesto.
El vostre canal de YouTube té vídeos formatius clau. Quina és la lliçó número 1 que doneu a qui vulgui començar en aquest meravellós món?
Si haguera de donar una lliçó és que ja ens han experimentat, no? Si tenen un cuquet creatiu, la creativitat és una cosa meravellosa i jo en el meu cas he fet moltes coses en la meva vida, he tocat la guitarra, he anat a Kung Fu, he fet pintura i en la creació de contingut doncs vaig trobar un entreteniment que m'ha dut fins a on estic, no? Jo animo a tot el món que si té ganes de contar alguna cosa, de compartir com toca la guitarra, de contar com ha sigut el seu dia, o de mostrar quina recepta de cuina va fer avui, que ja ens ha fet-ho, que les xarxes són un lloc xulo i que sempre està temps de deixar de penjar vídeos o de fer-los d'altra temàtica, no? Jo he fet vídeos molt distints fins a arribar a on estic i bé, les xarxes són també un lloc d'aprenentatge brutal per aprendre a gravar, a editar, a publicar, a pensar projectes. És una cosa xulíssima i a mi personalment m'ha canviat la vida.
Cap a on apunta el futur del podcast?
El futur del podcast jo crec que apunta cap a una professionalització del sector. Cada vegada, parlant del podcast en valencià, cada vegada n'hi ha més podcasts que tenen possibilitat de fer podcasts presencials, no?, en viu, en esdeveniments, en fires. Cada vegada més marques van alçant el cap i trobant interès en algun podcast. Per tant, jo crec que és un moment on els creadors dels podcasts han de creure-seu i han d'enviar propostes, han de batallar per dur el seu podcast al terreny presencial, de crear comunitat i de que marques troben interès en ells, no? Però sobretot va en este món de les xarxes per una multiplataforma, no? És a dir, que el que tu parles en un podcast també pot ser un vídeo per a YouTube i també pot ser un tall per a Instagram i per a TikTok, no? Per tant, els límits, diguem, entre formats s'estan difonent i crear un podcast és sinònim de poder generar un espai on tots els formats dels continguts tenen cabuda.
Per a ja anar acabant, per a la gent que fa podcast, que ens estiga escoltant avui aquesta entrevista i vulga formar part de la plataforma Poblet Info, com es pot posar en contacte amb vosaltres? Teniu xarxes socials?
Sí, tenim xarxes socials, però al propi web, si entres a poblet.info, tens en qualsevol de les pàgines en les que entres, baix de tot un formulari on et pots posar en contacte amb nosaltres. Poses el nom, correu electrònic, i ens contes el teu projecte, el teu podcast, o ens preguntes allò que tinguis interès per saber. I nosaltres, en el temps que tenim, doncs anem contestant, i ens encanta conèixer que n'hi ha noves iniciatives com la teua, de gent que s'anima a parlar i a compartir el seu ratet en crear contingut per a la resta.
Aitor Muñoz, ha sigut un plaer enorme. Gràcies per la tasca de formiga que feu des de poblet.info i per demostrar que el valencià és una llengua de present i de futur. Una abraçada ben forta.
Una abraçada per a tu, Xavi. Gràcies també a Ràdio Pego, i que soni molta música, molta ràdio i molt de podcast en els pròxims anys, clar que sí.
Adeu. La conversa d'avui amb l'Aitor Muñoz ens deixa una reflexió que va molt més enllà de la tecnologia o de les tendències de moda. Ens han volgut vendre sovint que parlar i crear en valencià a la xarxa és una mena de resistència romàntica, un nínxol secundari que ens tanca les portes al món. Però les dades de poblet.info ens diuen exactament el contrari. El que ens tanca les portes és el silenci. Si renunciem a estar presents en Instagram, a TikTok o en les plataformes de podcast en la nostra llengua, estem acceptant una clàusula d'extinció cultural digital. Els algoritmes no són entitats neutres, són el reflex d'on posem l'energia i el contingut. Quan un projecte com el Poblet aglutina més de 300 perfils i gairebé un milió de seguidors, el que està fent és reclamar el nostre dret a la identitat en la quotidianitat de les noves generacions. Relaxar el compromís amb la llengua en aquest espai digital o considerar que fer vídeos no és cultura amb majúscules és donar l'esquena a la realitat. Necessitem que les institucions i les empreses creguin en els nostres creadors amb la mateixa força que el poblet.info ho fa des de 2021. Perquè defensar el valencià a la xarxa no és només fer que un vídeo siga viral, és garantir quan un jove valencià obre el seu mòbil encara pugui trobar-hi un espai on reconèixer-se, on riure, on aprendre i on, en definitiva, poder viure plenament en la seva llengua. L'altaveu dels nostres creadors és l'única manera de garantir que la nostra veu no s'apague sota el pes d'un món globalitzat que de vegades s'oblida de la riquesa dels seus pobles.
Entre nosaltres, històries que connecten.
Muy buenas a todos y todas que estáis al otro lado escuchando este maravilloso podcast en el que yo ahora voy a disponer de una sección. Y bueno, pues os quiero comentar que esta sección será llamada como Conciencia Activa. Mi proyecto, el que llevo adelante, tiene como finalidad la evolución de la conciencia. Mi nombre es Andrea María Espinosa Prieto y soy terapeuta holística. Entre ese nombre se incluye educadora social, arte terapeuta gestal, certificada en tantra sagrado y consteladora familiar. Así que bueno, me parecía un muy buen nombre el de Conciencia Activa para seguir con este objetivo, que mientras más seamos, pues más fácil de conseguir es. Así que bueno, agradecer muchísimo, muchísimo esta gran oportunidad que me brinda aquí el podcast que está incluido en Radio Pego. Así que bueno, para ti que estás desde el otro lado, quería hoy comenzar a hablar sobre saltar al vacío, porque justo eso es lo que yo siento que estoy haciendo en este momento, porque bueno, yo me dedico a acompañar a personas como terapeuta, pero desde luego no soy locutora de radio, ni muchas otras cosas que también me tocan hacer, ¿no? Para promocionar, difundir todo lo que hago. Pero bueno, en este momento me encuentro saltando al vacío, haciendo algo que antes no había hecho, participar en un podcast con una sección propia. Y yo me preguntaba, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo es la mejor manera en la que yo puedo dar el primer paso para grabar este primer momentito de esta sección? Y bien, no tenía ni idea, en realidad, de cómo hacerlo. Me encuentro aquí tranquila y me he dispuesto a coger un micro que me compré el otro día para hacerlo un poquito más profesional y ponerme a hablar, porque ¿acaso estamos listos o listas alguna vez para comenzar algo nuevo y diferente? Yo siento que no, que muy pocas veces estamos listos o listas, simplemente hay que dar ese primer paso y a través del propio movimiento es como van a ir surgiendo las nuevas ideas y las nuevas formas de ponerlo en práctica. Así que eso es lo que yo hoy estoy haciendo. Y esto, bueno, viene también a colación porque muchas personas no se atreven a dar el primer paso para comenzar un proceso terapéutico, para participar en los talleres de constelaciones familiares, para hacer una sesión individual y poder aclarar algún tema que tengan presente. Y es que ahí yo la siguiente pregunta la vuelvo a hacer. ¿Está uno listo siempre para abrirse a algo nuevo que no haya hecho antes? Bueno, esta pregunta os la podéis hacer cada uno, cada una ahí en vuestro hogar, en vuestro trabajo, allá donde estéis que me estéis escuchando. Así que bueno, para mí la respuesta es que para estar lista para lo diferente, para lo nuevo, solo hay que estar lista para dar el paso, para comenzar. Y ahí detrás del primer paso estará el siguiente y el siguiente y el siguiente. Porque siempre a primera hora se van a mover muchas cosas por dentro. Muchos miedos, vergüenzas, juicios. Y eso es inevitable porque es parte de la experiencia humana, forma parte de la experiencia que tenemos que vivir aquí en esta vida. Lo que pasa es que la diferencia a no hacerlo que hacerlo es que cuando no das ese primer paso te quedas enroscada en la mente, hablando con tu mente. ¿Qué pasaría si hiciera esto? Si lo hago, puede que me pasen ciertas cosas. Seguro que no estoy preparada. Seguro que voy a hacer el ridículo. Seguro que, bueno, hay una conversación con tu mente, seguro que se va a dar. La diferencia cuando decides dar el primer paso y llevarlo a la práctica es que empiezas a tener una experiencia real, real de lo que verdaderamente está ocurriendo. Ya dejas de habitar la mente para habitar la realidad. Y bueno, yo no sé a vosotros y a vosotras si os ha pasado alguna vez, pero a mí me pasa constantemente que cuando pienso en hacer algo nuevo o diferente y doy ese primer paso, muchas veces la respuesta que me da la vida es otra muy diferente a la que yo me había imaginado. E incluso con conversaciones, ¿no? A veces ocurre algún problema con alguna persona, con alguna amiga, con la pareja, con familia, y tienes ese miedo a dar el primer paso para conversar, para hablar, porque piensas que la otra persona te puede responder de alguna manera que no te va a gustar, o se va a poder alejar, o cualquier comportamiento que tu mente te haya querido contar. Sin embargo, muchas veces me he sorprendido de cuando he tenido esa conversación, al contrario, la persona incluso puede estar en la misma postura que yo, o me acoge perfectamente. Es decir, he dejado de lado mi mente y toda la historia que me estoy contando para llevar a cabo la realidad. Lo único que tenemos, que es la realidad, el momento presente, el momento de actuar. Así que bueno, así ando yo hoy un poco, improvisando, porque para ser esta primera vez no me apetecía coger temas en concreto, que más adelante sí que se dará, porque mi intención es poder difundir pues ciertas terapias, ciertas perspectivas, ciertas prácticas, sí, y eso llegará con el tiempo. También me gustaría poder contar con vuestra participación, porque creo que puede ser un espacio muy interesante si también encontráis la forma de hacerme llegar qué sería interesante para vosotros tener en este espacio de conciencia activa. Si tenéis dudas acerca de las herramientas con las que yo trabajo, que principalmente en este momento son las constelaciones familiares. Si tenéis alguna duda, alguna consulta, alguna sugerencia, cualquier cosa, sería bienvenida. ¿Y por dónde podéis hacerme llegar vuestras peticiones? Pues bien, yo tengo como canal Instagram, que podéis acceder a él en la aplicación, y me podéis encontrar en la siguiente dirección, como @andrea_ holística, y ahí poderme enviar vuestras peticiones. También lo podéis hacer a mi correo electrónico, que es el siguiente: info@andreaholística.com. O también una manera bastante personal y directa a mi número de teléfono, que también os lo quiero dejar por aquí, que es 647-098-811. Porque como os he dicho, cada uno tenemos una conciencia, disponemos de una conciencia, de ahí el nombre de esta sección, conciencia activa. Sin duda, como se potencia la conciencia es compartiéndolo, porque aparte de tener una conciencia individual, que esta pues nos permite percibir la vida de una manera u otra, pues también existe la conciencia colectiva. Entonces, si muchos de vosotros, muchas de vosotras, decidís hacer preguntas, sugerencias, ideas que podemos debatir aquí, informar aquí, cualquier cosa, pues esa conciencia cada vez más se irá ampliando. Y eso, pues bueno, yo creo que es si pudiera definir un objetivo principal, sería ese. Y bueno, yo aquí como ideas creativas también tengo la intención de poder invitar a esta sección a personas que también se dedican a este mundo, al mundo de acompañar procesos de diferentes personas a través de distintas terapias, a través de distintos enfoques, de distintas miradas, y que así también podáis conocer a todas las personas tan maravillosas que hay por aquí, muy cerquita en vuestro entorno, y que sin duda, sin duda, sin duda os van a poder aportar para vuestro bienestar. Cuando hablo de bienestar, es un bienestar integral, donde incluyen cuerpo, mente, emociones, energía, todo, 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 para tener un enfoque lo más holístico posible y con el principal objetivo de que estéis cada vez, pues, con un mayor bienestar y más en paz. Así que bueno, os quiero dar muchísimo las gracias por estar al otro lado, permitirme que me pueda expresar por aquí y que también me pueda dar a conocer en este maravilloso pueblo y maravillosa zona que me está acogiendo también. Y en especial darle muchísimas gracias a Xavi y a todos los que componen el podcast Entre Nosaltres y a Radio Pego por poder estar aquí y, bueno, también por mi parte formar una comunidad. Así que, bueno, sin más, hoy esta es la sección de apertura. Así que, bueno, espero que estéis todos y todas muy bien. Os mando un abrazo muy fuerte. Y de nuevo, muchísimas gracias por estar al otro lado.
I ara sí, tanquem aquest programa. Ha sigut un plaer enorme. Gràcies a Vicent Morera als controls. Recordeu que si voleu recuperar aquesta entrevista o d'altres, les teniu disponibles en Spotify a @entrenosaltres-podcast i en la nostra web www.radiopego.com. Nosaltres tornem el pròxim dimarts, a la mateixa hora.